Doncs així hem començat aquesta tarda de divendres. Els divendres ens agrada doncs, alleugerir, divertir-nos, entretenir-nos, però la situació del país no ho permet i, per tant, nosaltres no ho fem. Tot i que parlem de jocs i tot i que ens volem divertir, sí, i ho farem al llarg dels propers minuts. Perquè moltes persones, per esvair-se d'aquesta situació, per canviar d'aires, per alleugerir-se dels diaris, la informació, les xarxes socials, el que fa és doncs, posar-se davant de la televisió, però no per mirar-la, sinó per jugar-hi amb ella. Bé, amb ella no, amb la consola, amb la màquina. La indústria del videojoc a l'estat espanyol factura anualment més de 1.000 milions d'euros i és la primera indústria cultural del país. Més de la meitat dels infants d'entre 6 i 14 anys juga habitualment a videojocs. Aquest cap de setmana se celebra a Barcelona el Barcelona Games World, la fira internacional del videojoc. La setmana passada es posava a la venda el FIFA 18 i a moltes botigues es van registrar cues de 4 i 5 hores per comprar aquest joc. Aquest proper dia 2 de novembre, per exemple, surt la nova edició del Call of Duty i ja hi ha milers de reserves a les botigues. Qui no ha sentit a parlar del GTA o de l'Assassin's Creed o del Final Fantasy o del Call of Duty o del FIFA o del Minecraft? Molts menors juguen aquests jocs malgrat no tenir edat mínima per la qual es recomana. Carregar contra els videojocs durant tota una època va ser un esport nacional, que si els fan agressius, que si els fan nens grassos, que si els fan curts de vista, però el consum de videojocs majoritari el fan els adults menors de 40 anys. Avui en volem parlar de què suposen aquests videojocs actualment en el nostre país. I per això, a Ràdio L'Escala tenim dos d'aquests joves que no sé si s'hi passen moltes hores, però que en tot cas sí que forma part del seu temps d'oci. L'Ali Giné, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs, mira, estic aquí molt ben acompanyada. Estic acompanyada per en Roger Molines i en Marçal Font, que són dos joves exactament de 15 anys, i et puc dir que ni se'ls veu agressius, ni estan grassos, ni els veig curts de vista, això d'entrada. En qualsevol cas, sí que juguen en xarxa a videojocs, i concretament ara estan jugant últimament a la League of Legends, i ara ens explicaran ben bé què consisteix aquest joc i ens ho explicaran tot. Nois, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts. Avui heu vingut dos només, però de fet sou un grupet de diversos amics, de diversos amics de diferents poblacions del Baix Empordà, poblacions petitetes, i jugueu en xarxa. Com va començar això i una mica us coneixeu de la xarxa o us coneixeu de fora?
En principi, jo i en Roger ens coneixem perquè hem anat junts a l'escola des de P3. Amb un altre dels que juguem som cosins i en Roger juga a handball amb un dels altres, no?
Ah, sí, en principi ens coneixem tots, tot i que també coneixem a gent nova i juguem amb ells.
Però bàsicament els que juguem més són ens coneixem tots i amb molts anem al col·le junts. I són més o menys, n'hi ha algun any, són entre la nostra edat i més petits o una mica més grans, però més o menys sí, la mateixa edat.
I com vau començar a jugar en xarxa i per què, en definitiva, no?
Em penso que va ser fa uns quants anys, quan vam no va ser pas amb el League of Legends, que el League of Legends, de fet, jo i ell només hi juguem des de fa 2 anys, me penso.
Sí, 2 anys.
Però el que vam començar va ser el Minecraft, que també ja l'heu mencionat abans, que bueno, vam començar a jugar i llavors resulta que un dia vam trobar per internet que es podia jugar junts a la mateixa partida i tot això. I vam investigar i vam trobar una manera perquè jo poguéssim jugar a la mateixa partida mitjançant un programa que es diu TeamSpeak, sobretot, que és perquè poguéssim parlar de cadascú des de casa seu i també està jugant en la mateixa partida del joc.
És curiós, no? Dius que ara esteu amb el League of Legends, aquest joc que, de fet, demà comença la Lliga Espanyola en aquest Saló Internacional del videojoc, i vosaltres teniu previst anar a Barcelona per veure-ho en directe, no? Escolteu, què és el que aixeca tanta expectació, perquè aquest rebombori, perquè, no sé, 10.000 persones es poden concentrar en un lloc com a... per veure 20 persones assegudes davant d'una pantalla conquerint territoris, no?
Sí, sí, és ben bé com un partit de futbol. Nosaltres volem saber què passarà, com jugarà, les jugades que faran, com sortirà tot. I, no sé, el veure-ho et donen com moltes ganes de voler-t'ho continuar jugant. És ben bé com un partit de futbol, però en una altra temàtica, un altre joc.
I també una de les coses que fa famós el League of Legends és que no és a diferència del futbol, que el futbol professional tu saps que no podràs estar mai en aquell nivell, però en el cas de League of Legends i en d'altres videojocs d'aquests, veus a la gent que juga, però que tu pots jugar el mateix que ells i pots jugar els mateixos personatges que ells i pots intentar fer les mateixes estratègies que ells i, en definitiva, estàs jugant el mateix joc que ells i no estàs en una categoria molt inferior com, per exemple, passa a molts esports tradicionals com el futbol o el bàsquet o el handball o altres.
Això us passa també a molts youtubers, no? Hi ha molts youtubers que us passeu la vida mirant com juguen altres persones per internet, no?
Sí, bueno, de fet, youtuber ben bé no, perquè youtuber és el que fa contingut per YouTube que...
Gamer seria, no?
Sí, més o menys, això.
Això.
Sí, gamer, sí.
La Lali està posada a tope, eh? Sí. Lali, quin és el teu?
Jugo cada dia, jo.
Sí, bé, això, que és de... A vegades és molt de jugar i bé, sobretot molt contingut d'aquest de YouTube es consumeix per saber com juga l'altra gent i, per exemple, en el cas de League of Legends, quines tàctiques pots seguir tu, quins personatges pots seguir tu, com has de jugar aquests personatges o...
Perfeccionar la teva habilitat, seria millorar.
Molt bé. Sí. Escolta'm, no marxeu, vaig a presentar més convidats i hi tornem, eh? I així posem opinions en comú. Perquè clar, és evident que, com és aquest cas, i en molts d'altres, estem parlant de menors d'edat, gent que està aprenent, no?, en la seva etapa educativa. A les escoles se'n parla i com es tracta aquesta qüestió, aquesta realitat que és ja els videojocs? Ens en parlen des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, molt bona tarda.
Molt bona tarda de nou, Josep Maria. Doncs sí, mira, aprofitant que parlem d'això, de videojocs, volem aportar una visió diferent, la que comentaves, la de l'escola, perquè sabeu què és la gamificació? Doncs ho descobrim en breus instants amb la Marta Vinyals, que és mestra de l'Escola Badruna al Carme de Sant Sadurní. Molt bona tarda, Marta.
Molt bona tarda.
Marta, explica'ns què és la gamificació.
Doncs bé, la gamificació consisteix en utilitzar el joc com a eina educativa, és a dir, aconseguir jocs que fins ara els nens jugaven o crear-ne de nous amb una finalitat educativa, que aconsegueixin assolir aprenentatges de manera més vivencial i també aprofitant el joc com una eina motivacional.
I de fet, tot aquest tema de la gamificació que ens expliques, com l'apliqueu a l'aula?
Mira, en el nostre cas, jo ara mateix sóc tutora de primer i puc explicar, per tant, en aquest cas en particular, aquest any, enguany, hem començat a utilitzar una metodologia nova en les matemàtiques, que justament un dels projectes que forma part d'aquesta nova metodologia és l'ús de tablets a l'aula. Per tant, en aquest cas el que fem és utilitzar el joc en les tablets per tal de treballar la part més sistemàtica de les matemàtiques i fer-ho atractiu pels nens. En comptes de tenir una fitxa de repetició, de sumes, de restes, dels continguts que calgui en cada moment, el que fem és utilitzar un joc i a través d'aquest joc els nens fan aquestes repeticions però d'una manera més vivencial, més implicats i evidentment la motivació que per ells implica poder estar a classe amb una tablet és enorme.
Com comentes, és tot un mètode que esteu aplicant aquest any de manera nova. Com us està anant?
Exacte. Aquest mètode surt el van crear uns enginyers que van veure, no, que les matemàtiques, tal com s'ensenyaven fins ara a l'escola, era potser una de les matèries que es veia com més avorrida, per alguns nens era molt feixuga, inclús arribava a crear molta frustració, i el que van fer és intentar crear aquest mètode conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, que s'hi ha afegit, no? I el que fa és aportar aquesta didàctica de les matemàtiques. Aleshores, en aquest cas, tenim diferents vessants dins del mateix projecte. Com he dit, un són les tablets, que treballa la part més de sistematització, i d'altra banda també treballem a través d'històries animades, a través de vídeos d'uns personatges, en Jan i la Bruna, que fan que els nens s'impliquin directament en aquesta història i hagin d'anar resolent reptes, per tal, reptes matemàtics, evidentment, per tal de poder avançar en la història. I el resultat realment... Portem poques setmanes a l'escola, però que acabi el pati i els nens et vinguin a preguntar «Toca matemàtiques?», ostres, ja només amb aquesta pregunta podem dir que fins ara els resultats estan sent molt positius.
Això mateix que acabes de dir ja és notícia, és a dir, que tinguin ganes de fer mates ja és per fer un reconeixement. Escolta, però no estem parlant del Call of Duty ni de res de tot això, eh? Estem parlant d'uns jocs concrets de caire educatiu.
Exacte, i són jocs que han estat dissenyats expressament amb aquesta finalitat, que tenen uns objectius molt clars, uns continguts molt establerts, de manera que no és jugar sense una planificació ni una programació prèvia, sinó ben bé el contrari. Hi ha molts estudis, hi ha una didàctica darrere, i hi ha una planificació molt estricta per tal d'aconseguir que aquest joc doni uns resultats i que els nens assoleixin els objectius plantejats.
Cal dir, i ara, Roger, Marçal, també dieu-hi la vostra. Jo que ara anomenava, per exemple, aquest Call of Duty, sortirà ara al novembre a la venda la nova edició, i va de la Segona Guerra Mundial. L'altre dia em parlaven un pare d'un nano que porta 3 mesos preguntant-li coses de la Segona Guerra Mundial, perquè es veu que el tio està esperant que surti el joc i està allà com amb ganes de saber-ne cada cop més. Aquí li donàvem una visió positiva al joc. Cal dir que el joc és per majors de 18 anys, estem parlant de nanos que en tenen 10 o 12. Però fins i tot aquests jocs poden ser ben utilitzats educativament parlant o no té res a veure?
Home, amb el sentit de que poden aprendre alguna cosa d'història, depèn del joc, sí. Sí, generalment sí.
Jo personalment no he jugat mai a cap... als jocs aquests, els shooters, que se'ls diuen, que són els jocs de disparar. A mi no m'han agradat pas mai gaire, però, per exemple, l'altre que havies mencionat al principi quan feies la presentació, l'Assassin's Creed aquell, sí. Cada edició del joc va en una època diferent, i llavors amb aquest que té com una història pots com aprendre una mica els diferents períodes de la història i què passa o quines guerres hi ha en aquells períodes de la història. En aquest sentit jo crec que sí, que es pot arribar a aprendre.
El que passa és que hi ha una sangonada cada vegada que jugues que no vegis, eh?
Això sí, això sí.
Sí, el problema és aquest.
Escolteu, vosaltres jugueu en equip. Deixeu-me presentar més casos de gent que juga en equips. Anem a Ràdio Ciutat de Tarragona. Marina Pérez, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Josep Maria. Doncs sí, mira, també juguen en equip perquè el Nàstic de Tarragona té 3 equips que formen part de la Virtual Football Organization. Es tracta d'una lliga de futbol virtual on s'enfronten diversos equips i hi ha una classificació. En el cas del Nàstic es pot participar a través de la PlayStation, la Xbox i l'ordinador, i per cada categoria hi ha un capità. I per entendre millor tot això, perquè a mi m'ha costat aquest matí quan ho estava preparant, parlarem amb un dels capitans, en què concretament el capità de l'equip d'ordinador, el Jordi Valls. Molt bona tarda, Jordi.
Bona tarda a tothom.
Vosaltres jugueu a futbol a través de l'ordinador, però també sou 11 persones que porteu un jugador diferent cada un, no és així?
És un mode que va sortir relativament fa poc, que tothom coneix el FIFA 1 contra 1, no? I aquest mode va sortir fa uns pocs anys, i al camp cada persona porta un únic jugador, i és com a futbol real. Cadascú fa les seves funcions, un fa de defensa, l'altre de porter, de davanter, i bueno, tenim un xat de veu i ens tenim entre nosaltres, i és com un partit real, però des de casa, jugant. Sí, sí.
I a part de ser un partit real, també tinc entès que entreneu.
Sí, clar. És que això va començar com una diversió, no? Però ara ja és en plan competició i se tracta d'anar millorant, ensenyar jugades... Vamos, que és com un equip de futbol. És que, a la gent, clar, li costa no entendre aquest concepte, però és exactament el mateix. No és ni corrents ni fent esforç físic, però sí que t'has d'entendre amb els companys, has de tenir bons reflexes, has d'estar concentrat, ha d'haver bon rotllo, vull dir, és joc d'equip i realment que és molt bonic. I ara pues, és en plan competició. Sí.
I en aquest cas, en plan competició, la classificació com va? Perquè, clar, bueno, el futbol, tothom sí. Sap els equips que hi ha, si guanyes sumes 3 punts, si no perds sí. No sumes, i si empates en sumes 1. Vosaltres com ho feu, això?
Sí, és exactament el mateix. El model està copiat de les lligues reals, o sigui, hi ha una primera divisió, segona divisió, tercera divisió. Depèn de la plataforma, sigui PC, PlayStation, Xbox, doncs hi ha més equips i hi ha divisions, i també hi ha, pues, ascensos, descensos, jugar a la promoció, classificat per Europa, vull dir, és igual com la realitat. I són 3 punts, 1 punt i 0 punts, vull dir que és el mateix. I llavors el que hi ha és equips que representen a equips reals, no? Com el Nàstic, el Nàstic de Tarragona, també està el Reus, el Betis, el Leganés, bueno, i el sèrie d'equips. I a part d'aquests equips estan altres clubs que representen a marques, no? Ja sigui Philips, i marques d'esports electrònics, i després també hi ha equips d'amateurs, no? Que seria una mica l'essència, és on hi ha més gent. Qualsevol persona o qualsevol grup d'amics pot crear un equip i competir i intentar arribar fins a dalt de tot. Vull dir que és molt complex. Sí.
Jordi, jo he al·lucinat quan has dit que entreneu i tot. Ho he trobat fantàstic. Ho has dit, home, i tant que entrenem. Sí. Què feu, anar als dits?
A veure, hi ha equips que entrenen més en sèrio, hi ha equips que dediquen més temps. Això depèn de la disponibilitat de cada un, saps? Ja. Vull dir, aviam, jo, per exemple, pues, ja tinc una edat i, pues, bueno, treballo i tal, pues, clar, pues, sí. Ho distribueixo. Vull dir, normalment els entrenaments són per la nit, després d'estopar, ja sigui abans del partit oficial o si un dia no hi ha partit oficial, pues jugues una hora, dues hores, el que sigui. I, en canvi, si un és un xaval molt jove que estudia o no treballa o té més temps, doncs, clar, tens gent que està, que et diria jo ara, 6 hores al dia o 7 hores al dia jugant. Vull dir, aquesta gent doncs, al final té que millorar a la força, com aquí qui diu, no? Vull dir, això depèn de cadascú. Investeixes les hores que vol. Però això sí, com a equip, normalment tots els equips entrenem després de sopar, que és quan tothom té la disponibilitat, que estàs lliure, no? I és quan et reuneixes, doncs, tota la plantilla, perquè per les tardes pots fer patxangues, o sigui que t'ajuntes 4 o 5 per dir una cosa i et fiques a jugar, vale? Però realment sí.
A la mateixa habitació o online?
No, és online. Clar,
tu acabes de sopar amb les sabatilles i tal, tranquil·lament...
Amb el pijama, sí, si vols, amb el pijama.
Me'n vaig a entrenar un rato i et poses allà fins que toca les 12.
Correcte, tu et connectes al teu xat, ja sigui TeamSpeak, Skype, i estàs allí, les 14 persones o les que estiguis, parlant, entres dins del joc, i dins del joc hi ha un vestíbul, tens allí el teu personatge, i entres dins del partit i ja jugues.
I per seleccionar aquestes 11 persones també feu processos de selecció. No hi entra qui vol, no?
Sí, quan se va formar el Nàstic, jo vaig agafar un grup de confiança que ja coneixia de fa temps, i després vam fer una sèrie de proves, o sigui, doncs, cridàvem a la gent, els convocaven tal dia, tal hora, i entraven en un partit i, bueno, i els veiem jugar, a veure com la passava, a veure com la xutava, a veure com es comunicava amb el company, i, bueno, a base d'així, doncs, va seleccionant gent. Però el més important és gent que ja coneixes d'un temps, ¿vale? Perquè si no hi ha una relació així bona, costa al principi.
També deu haver la Masia, no? Suposo, la Masia del Barça, van allà tots allà, o no? No existeix.
Com vols dir? A nivell de equip o això?
Una cantera, deu haver cantera, suposo.
Bueno, això ja depèn de cada equip, clar. Vull dir, saps què passa? Que la UCO, a primera divisió, per exemple, té una limitació de fitxes per jugador, ¿vale? Per exemple, a primera divisió només pots tindre inscrits per poder jugar als partits oficials 15 persones. Ja. Clar, si tu en tens 16, aquella una persona no podrà competir en UFO. Vull dir, t'ajustes una mica, i això ho fan perquè hi hagi més equips i no tothom estigui al mateix equip, ¿vale? Perquè hi hagi més creixement. Però què passa? Va. Que si ets un grup de gent, doncs sempre en tens 4 o 5 que no estan apuntats, però que van jugant amb tu, i si van millorant o si d'això, doncs entren també, a la llarga acaben entrant. O... Nosaltres sí que sempre hem fet cantera, perquè jo fa molts anys que estic en això i bueno, coneixes molta gent i sempre tenim uns quants que fins ara no coneixen el joc, i a base de jugar a patxanques i quatre ratos s'han tornat molt bons i han acabat jugant i competint. Sí.
Bueno, molt bé, doncs, anava dient, jo ho entenc, no entenc res, però com va el Nàstic? Aneu bé? Esteu a segona algú? O a primera? O...
A ordinador, a PC, que estic jo, estem a primera divisió. Estem.
Molt bé. Doncs,
sí, anem bé. Vam quedar, la primera temporada vam quedar quart i la segona vam quedar cinquens. I ara el dia 16 comencem ja la nova temporada, el dia 16 d'octubre.
Doncs,
tot això ho podeu seguir també per YouTube. O sigui, no és només que nosaltres juguem. Nosaltres fem retransmissió en directe i la gent ho pot veure, com estem jugant.
Ah, molt bé. Sí, que és el partidazo. O sigui que al YouTube ho podem veure en live, també?
Online, sí. Si sigueu les nostres xarxes, per exemple, si al Twitter n'estic expost, o al meu, Jordi Màlic, per exemple, o els de Miguel, de Play, o això, doncs allà nosaltres, cada dia que ha partit, fiquem un enllà, només que l'apretem amunt i ja veus el partit.
Ja està. Doncs sí. A concentrar-se, Jordi, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vinga.
A reveure. Molt bona tarda. Com ho veuen els adults, això dels jocs? Com ho veuen això dels videojocs? Els amics de Cugat.cat han sortit a preguntar-ho.
Jugues a algun videojoc?
Sí, al World of Warcraft hi ha uns quants diferents. De... Ara mateix, per exemple, estic amb Uncharted 3.
Doncs bastants. Ara mateix estic jugant a l'últim Zelda de la Nintendo Switch. També jugo al Mario Kart.
A l'Overwatch i ja està.
Jo no jugo a cap.
Sí, al Call of Duty i al Tekken.
De Final Fantasy, por ejemplo. No sé, sobretot alguns que me recuerden a mi infància.
Sí, jugo molt al FIFA.
Escolta, i quant temps fa que jugues a aquests videojocs?
Doncs l'Uncharted 3 l'acaba de començar, són jocs molt curts, però el World of Warcraft, com que és un món persistent en línia, doncs fa més d'una dècada que està actiu. El que passa és que jugo intermitentment segons el temps que tinc.
Bueno, no tinc massa temps, però al cap de setmana potser mitja hora, però poc.
Creus que és un món molt masculinitzat, el dels videojocs?
Sí, i d'una forma fins i tot en ocasions preocupant.
I predominen seguríssim, però jo crec que a poc aquesta tendència està canviant. De fet, moltes noies del meu entorn hi juguen i les que no hi juguen sí que deixen la porta oberta a jugar-hi.
No lo creo. Considero que, aunque está visto así, no. Yo creo que está bastante repartido.
Segueixes algun jugador, gamer, youtuber que es gravi fent partides?
Sí, i tant que el segueixo. Segueixo d'aquí de casa nostra l'Outconsumer, el Rockma Seguer, també l'Ologio, i també que parlen en castellà, que això no és tan habitual, segueixo el Power by 5, que és un noi basc que juga a jocs difícils normalment, i també el Cerbero, que fa exactament el mateix.
No, si és que tothom hi juga, si és que surts amb un micro al carrer a preguntar, doncs ràpidament et trobes algú que s'hi dedica. Gràcies als companys de Qual.cat, a la Marina Pérez, que des de Ràdio Ciutat de Tarragona també ens ha estat donant assistència. Però qui crea aquests jocs? Qui el pensa? De quina ment perversa surten aquests... Roger, Marçal, sabeu de quina ment perversa poden sortir aquests jocs o no?
A vegades, moltes vegades, són els japonesos els que tenen idees.
Majoritàriament.
Sí. Sí, no sempre són japonesos, de vegades són lleidatans. Anem amb un FM, a Laura Porroy, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Josep Maria. Doncs per parlar d'això tinc un convidat ideal, que és lleidatà, com tu deies, a l'altra banda del telèfon, que és el Jesús Bosch, director general de l'empresa de programari Starloop de Lleida, únic a la província i que es dediquen exclusivament a la creació de videojocs, tant per mòbil com per ordinadors, com per tot tipus de consoles. És una empresa que té més de 30 treballadors. Bona tarda, Jesús.
Hola, bona tarda.
Explica'ns com és aquest procés de creació d'un videojoc.
Bé, sí, s'ha d'entendre que els videojocs, per la part de consumidor, no deixa de ser oci, no? Però també hi ha la part d'empresa, que és on ens centrem nosaltres. I la part de creació de videojocs és un negoci. Val? Hi entren molts factors aquí, on es divideix per diferents aspectes, no? Hi ha moltes empreses que el que fan és crear videojocs per obtenir una retribució a canvi. Podríem parlar, per exemple, del Call of Duty, que és un joc que és un retail, que es ven amb CD o amb codi digital. El benefici d'aquest videojoc s'obté gràcies a la compra de la clau, no?, per jugar amb aquest videojoc. Hi ha videojocs que són completament gratuïts i, bàsicament, el revenue que obtenen és gràcies a pagar per millores dins del joc, per armadures, com sigui el cas del WoW, o subscripcions per poder jugar. Per tant, nosaltres a Starloop el que ens ocupem és la part de dissenyar totes aquestes rames de negoci, com monetitzar el joc, ja sigui per consola com per mòbil, i també tenim un equip de game designers que són els, com bé dieu, els malvats o les ments perverses que plantegen els reptes als jugadors, no?, i intenten fer que el joc sigui el més addictiu possible.
Mm-hmm. És a dir, que amb els 60 euros que pago per comprar el joc no n'hi ha prou?
Home, també s'ha de dir que bones pràctiques són que si tu pagues 60 euros per una clau, normalment el joc després no et fa pagar més per altres coses, ¿vale? O sigui, no intentem exprimir al màxim els nostres jugadors, sinó que s'obté, es tria per un model premium, que seria aquest que hem dit de tu pagues abans de consumir el joc, o una subscripció quan ja estàs consumint el joc, i l'altra és el freemium, no? Freemium significa que és gratuït i que tu pots pagar un cop has jugat al joc si vols alguna millora.
Quins perfils són els de professionals que intervenen? Has parlat de dissenyadors, no sé si hi ha algun altre perfil...
Sí, tant. La veritat és que hi ha un equip molt gran darrere dels videojocs, és a dir, quan estem parlant de Call of Duty o de jocs molt coneguts, hi ha centenars de persones, podríem dir que entre 100 i 500 persones estan treballant en el joc. ¿Vale? Entre aquestes 100 persones hi ha pues, dissenyadors, programadors, artistes, gent única i exclusivament centrada en l'experiència d'usuari, és a dir, el joc és molt divertit, com podem fer el joc encara més divertit, si jo fos un usuari, com actuaria en aquesta situació, hi ha testers, que són aquests que juguen el joc i manifesten o expressen on ha sigut difícil superar un nivell o què es podria millorar, que són gent perfectament qualificada per fer això, és a dir, no són quatre nois que agafem i diem vinga nois, jugueu al joc, no, són gent que tenen experiència perquè es dediquen jornada laboral completa a provar jocs i a veure en què es pot millorar. Llavors també hi ha project managers, que serien els encarregats de que tot aquest compendi de persones actuïn en conseqüència i treballin correctament per assolir l'objectiu. I bàsicament també hi ha dissenyadors de user interface, que seria els menús, totes les interaccions jugador amb el joc, tots els que s'ocuparien de que fos molt fàcil la interacció de la persona amb el joc.
Déu-n'hi-do, la demà de gent que participa a la confecció d'un joc, res a veure amb allò de ens posem quatre amics en un ordinador i acabem traient per casualitat un joc d'èxit. Això sembla que finalment ara no va així. Quin és el proper joc d'èxit? Ho saps o no se sap?
Ui, si ho sapigués, la veritat és que les coses serien molt fàcils ja. Però bueno, jo també t'he de dir que sí que això, la concepció de quatre nois s'ajunten per fer un joc, estem parlant de diferents escales, no? Call of Duty és una empresa enorme i és veritat que la complexitat del joc, si fossin quatre persones per fer el Call of Duty o jo que sé, o un altre joc, estic parlant de World of Warcraft, tardarien potser entre 10 i 20 anys a fer un joc similar amb la mateixa qualitat. Llavors s'augmenta l'equip per fer això, cosa que no vol dir que un joc simple de mecàniques atractives però simples se pugui aconseguir amb quatre persones i un any.
Molt bé. Escolta'm, t'agraeixo molt l'explicació. Un dia hem de quedar i ens ho has d'explicar fil per randa, perquè la meitat de coses no l'he entès, ja t'ho dic. Però en tot cas, m'ha quedat clar que sou un autocar de gent, o dos, per fer un joc. T'ho agraeixo molt, Jesús, i en tot cas, que tingueu molt d'èxit, que és molt important.
Moltes gràcies i gràcies per invitar-nos.
A tu, que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies també, Laura, que vagi molt bé.
Merci, adéu.
Fins després. I finalment, voleu saber què està passant ara mateix en aquest Barcelona World Games? Doncs ens anem amb els companys de Mataró Ràdio. Que ja hi tenim en Marc. Marc, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Josep Maria.
Escolta'm, que teniu un crack dels videojocs, no?, aquí a Mataró, que a més està allà, el Barcelona World Game.
Sí, exacte. Ens informarà de l'última hora, és l'Eduard Álvarez. A més, ha estat guardonat per la Generalitat també per crear diferents projectes. De fet, en té un que també està a la preincubadora del Tecnocampus. I per resoldre aquestes qüestions, per saber-ne més, avui el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Eduard, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens pots explicar què és el més destacat de la jornada d'avui en aquest Barcelona Games World i també què s'espera aquest cap de setmana?
Doncs, a diferència d'ahir, que el que hi havia eren molts creadors de videojocs, avui el que hi ha són moltes escoles, molts centres que han vingut aquesta tarda, sobretot, a veure els jocs, a veure les novetats que hi ha, les presentacions i a provar els jocs abans que surtin a la venda. Sobretot està ple de nois joves, pràcticament, avui.
Per tant, gent que va a veure el que anomenaríeu demos, no?
Exacte. Venen a veure demos, a provar els jocs. Inclús també estem totes les universitats de Catalunya i venen també gent amb els seus pares per informar-se pel grau per intentar estudiar l'any que ve videojocs i veure què fem, on ho fem i informar-se.
Mm-hmm. És per això que avui el Tecnocampus també hi té un stand, oi?
Sí, tenim un stand on estem presentant tots els jocs que s'han fet al llarg d'aquests 4 anys en el grau i els tenim tots en diferents ordinadors perquè els puguin aprovar amb tothom i ens donin el seu feedback i la seva opinió i aprendre d'ells com a testers, per així dir-ho.
Mm-hmm. Què tal el vostre projecte, Eduard? En què consisteix?
Bueno, el projecte de la preincubadora, concretament, és un que estem començant, vull dir, està en gestació embrionària encara. El que has comentat abans sí que és un que vam participar al concurs de la Generalitat, que havíem de fer un joc que tingués alguna cosa a veure amb la cultura catalana. I vam fer una aventura gràfica d'aquestes, com les antigues del Monkey Island i tot això que era així que havies d'anar parlant, basat en fets històrics del que va passar a Catalunya el 1931 quan es va proclamar la República. I diguéssim que El joc transcorre en un parell d'hores de joc, tot amb diàlegs, fent càstings i gravats, i diguéssim que són els 3 dies que va existir la República Catalana, on ets un periodista que va dures i has d'anar resolent tots els enigmes que van sortint.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, joc de futur, el joc d'èxit al futur el sabem o què?
Per desgràcia no, el que passa també és que ara diguéssim que el mercat de mòbil el tenen, les grans empreses el tenen, s'han apalancat, el que seria Supercell amb Clash of Clans i Clash Royale, King amb Candy Crush, diguéssim que ara tenen la gran part del pastís perquè és el que la gent, han tingut molts psicòlegs que s'han dedicat a fer un joc molt addictiu i ara mateix estan agafant la major part del pastís i ara es tracta d'aconseguir fer alguna cosa disruptiu, innovador, que aconsegueixi traslladar els usuaris de les grans empreses cap a jocs indies, els jocs nous.
Algú disruptiu i innovador que porti la gent cap als jocs indie. És tremendo el tema. És que estem parlant amb un altre nivell.
Perquè diguéssim que competir contra Supercell o Clash Royale són empreses que s'estan gastant cada dia potser 1 milió d'euros en anuncis per Facebook o per televisió a cada país. Vull dir, competir amb aquest màrqueting és impossible. Llavors, si realment es vol competir amb els grans, s'ha de trobar alguna manera o trobar algun joc que aconsegueixi que es faci el màrqueting per si sol, perquè si no és impossible competir amb aquestes quantitats de màrqueting.
Escolta'm, en tot cas, Eduard, segueix mirant i si hi hagués alguna cosa important, ens truques i ens ho fas saber. T'agraeixo molt que ens hagi atès, que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, que vagi, fins després, a reveure. Gràcies, Marta Rodríguez, des de Mataró Ràdio. Fins la propera.
A vosaltres, adeu.
Que vagi molt bé. Marta, què en penses de tot el que has escoltat? Com a educadora, com a mestra?
Bé, com a mestra, la veritat és el que comentàvem abans, no? Que si utilitzem els videojocs o el que seria el joc, per tant la gamificació a l'aula, fent-ne un bon ús, doncs pot donar resultats molt positius. Ara bé, remarcant aquest bon ús i també tenint en compte quin temps dediquem a aquestes eines. Perquè considero que a nivell complementari, no?, són una molt bona eina, però que no ens podem deixar de banda altres eines que també són molt potents.
Jo del meu entorn, estic molt sorprès, en Roger, Marçal, evidentment també la Marta. Hi ha un joc, el GTA, que és no apte per menors de 18 anys i que juga tothom. És que és espectacular. Però de 8 i 10 anys, eh?
Sí, juga moltíssima gent.
Jo, si us ho he de dir, només he jugat 2 vegades, que han sigut quan alguna vegada que he anat a casa en Roger o així, que m'ha deixat provar, però a mi, no sé si per sort o per desgràcia, no m'ha acabat d'interessar molt aquest. Jo, sobretot, he sigut molt fan des de petit dels típics jocs de la saga de Mario Bros. Mm. Que aquests, per exemple, no són pas per... els requisits d'edats no són pas alts, però acaben divertint sempre a moltes edats. I ara també a la Barcelona Games World, que és per una de les coses que anem també, es podrà provar el que és el Super Mario Odyssey, que és el nou joc que sortirà a finals d'octubre, me penso, i a la Barcelona Games World el podrem provar també.
Si és que com parlem 10 minuts més acabarem trobant a faltar el Pac-Man, ja t'ho dic ara.
Avui el creador de Pac-Man ha anat a la Barcelona Games World, sí.
Sí, el tenim per aquí. Vull dir que, escolta'm, si algú té curiositat, que vagi al saludi. Ho deixem aquí, que som gairebé a les notícies. Marta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort amb la gamificació.
A vosaltres per convidar l'escola a formar part d'aquesta taula rodona. Moltes gràcies.
Que vagi bé també a Ràdio Sant Sadurní. Fins després, a reveure.
Ai, sí.
I també moltíssimes gràcies a en Roger i en Marçal. Que vagi molt bé, jugueu molt.
Gràcies.
Adéu.
Fins després. Eli, tu no marxis gaire, que em sembla que d'aquí 2 minuts tornem a parlar,
sí.
Vinga, fins ara. Les 5.